les 8, molt bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia. Que se'ns dispara això. Un moment, ara us saludarem a tots. Com esteu? Bon dia. Són les 8 del matí d'avui, dimarts 29 d'octubre del 2024. Ara mateix a la Bisbal hi tenim 17 graus, a Palafrugell 18, a Torroella 17 graus. Avui al Baix Empordà s'espera un cel ennuvolat amb possibilitats de ruixat al matí i alguna clariana al migdia. La temperatura serà suau, amb vent de gregal i llevant moderat i una mica de mar de fons.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui al Supermatí explicarem que l'Ajuntament d'Ullastret emprendrà accions legals contra un regidor de l'oposició per unes acusacions que consideren falses i perjudicials per al govern municipal. També parlarem de la recent detenció de dues persones per furts en supermercats a Platja d'Aro, amb un valor total de 3.000 euros en ampolles d'alcohol. A més, us avançarem els detalls sobre la reurbanització, els canvis que hi haurà a la plaça de Catalunya de Sant Antoni, un projecte de pacificació de l'espai amb una inversió de més d'un milió i mig d'euros. També, Palamós amplia la seva xarxa de carrils bici amb l'objectiu de promoure una mobilitat més sostenible i reduir la contaminació. Us explicarem per on aniran aquests nous carrils bici i us explicarem que Palafrugell torna a tenir colla castellera després de 20 anys. Hi ha una dotzena de persones implicades i l'objectiu és recuperar les sortides de gegants i capgrossos al municipi en diverses festivitats, com la Festa Major, Sant Martí i la Diada Nacional. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí entrevistarem l'Enric Gimeno, que és el gerent de Moventis Sarfa, per parlar del nou servei de transport de demanda Clic.cat al Baix Empordà. I com cada dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cogut de Torroella. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Ferran Castelló.
Hola, bon dia.
Carles Saló.
Bon dia.
I Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Ajuntament d'Ullastret vol emprendre accions legals contra un regidor de l'oposició.
Ho va avançar Ràdio Capital de l'Empordà. L'Ajuntament d'Ullastret emprendrà accions legals contra un dels dos regidors de l'oposició. L'equip de govern assegura que el regidor de Treball i Compromís per Ullastret fa contínues afirmacions acusatòries i manifestament falses contra l'Ajuntament.
La policia de Platja d'Aro deté dues persones per diversos furts d'ampolles d'alcohol a supermercats que pugen a 3.000 euros.
La intervenció va tenir lloc el passat divendres 25 d'octubre, al voltant de la 1 del migdia, quan les càmeres de vigilància van detectar l'entrada al municipi del vehicle sospitós, identificat prèviament en la investigació policial.
Sant Antoni reurbanitzarà la plaça Catalunya amb un cost d'un milió i mig d'euros.
En aquesta primera fase s'actua la plaça en el tram comprès entre el carrer Sant Antoni i el passeig de Josep Mundet. Els treballs inicials inclouen l'aixecament del paviment, la renovació de la xarxa de sanejament pluvial i la instal·lació d'un nou sistema d'enllumenat, a més del soterrament també de la línia de baixa tensió.
I a prop d'allà, Palamós comença les obres de construcció de nous trams de carril bici.
Aquest dilluns han començat les obres d'ampliació de la xarxa de carrils bici urbans de Palamós. Amb un projecte valorat en prop de 485.000 euros, aquest projecte té un termini d'execució de 3 mesos i busca augmentar els carrils bici fins als 4,2 quilòmetres dins el nucli urbà.
La innovació tecnològica és un dels puntals que vol continuar Xavier Pérez després de reprendre el seu càrrec com a director gerent dels serveis de salut integrats del Baix Empordà. Ens ho explicava ahir al Supermatí.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí després de complir el primer mes al capdavant dels serveis de salut integrats del Baix Empordà. També ha explicat la necessitat de construir el nou hospital de Palamós per renovar i ampliar els serveis. A més, ha abordat una de les novetats que ha presentat al centre, un nou programa de donació multiteixits.
L'Associació d'Apartaments Turístics apunta que a les comarques de Girona els propietaris d'apartaments turístics ja han reclamat a la Generalitat més de 600 milions d'euros per la prohibició de noves llicències.
El sector argumenta que la normativa impulsada per l'anterior govern i que elimina les llicències d'aquests habitatges suposa un prejudici econòmic significatiu per les inversions realitzades i també els guanys de futur.
I anem amb cultura? Comencem amb cultura popular perquè Ruth Gou és la nova presidenta de l'Associació de Colles de Festes de Primavera de Palafrugell.
La nova junta presenta una renovació gairebé total respecte a l'anterior i queda formada per Cristina Moreno, de la Colla d'Àlmates, com a vicepresidenta, Sara Ruiz, de la Colla Imparables, com a secretària, Edu Trujillo, de la Colla de Queens, com a tresorer, i Belén Rueda i Lluís Payet, de les colles Eques i Garnatxa, respectivament, com a vocals.
D'aquí a un mes torna la setena Fira Indilletres, amb més d'una quarantena d'editorials i una tarda dedicada a Víctor Català.
La Bisbal d'Empordà es prepara per celebrar la setena edició de la Fira Indilletres, una cita de referència per a les editorials independents en llengua catalana els propers 30 de novembre, 1 i 2 de desembre. Enguany l'esdeveniment reunirà 43 editorials dels països catalans i ocuparà 180 metres lineals d'aparadors de llibres al pavelló Firal, a més de comptar amb la presència de les llibreries Bisbalenca, la Sigla Antana i Puput, que se sumen a l'oferta literària amb les seves pròpies novetats.
Palafrugell torna a tenir una colla gegantera 20 anys després.
L'ha impulsat el Calongí Miquel Muñé d'aquest estiu i ara la formen una dotzena de persones. L'objectiu és tornar a treure els gegants i capgrossos en regularment al carrer. De fet, els últims anys havien vist molt poc ballant Pitu i la Lluna, últimament només a les festes de primavera i al Festival Marrameu dels Trompats. La voluntat és que a partir d'ara ballin en altres dates, com la Festa Major, Sant Martí o la Diada Nacional de Catalunya i en altres municipis. En total, volen fer unes 10 sortides a l'any.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Per exemple, que Yolanda Díaz defensa l'actuació de Sumar pel cas Errejón, però demana disculpes per no haver actuat abans. La vicepresidenta segona del govern espanyol va saber els fets ara fa una setmana. Va parlar amb Íñigo Errejón dimecres i dijous ja estava expulsat per aquests suposats abusos sexuals que es van conèixer la setmana passada. Més Madrid, de la seva banda, declara que desconeixia les acusacions contra Errejón. La seva portaveu, la seva líder, Mònica García, afirma que si ho haguessin sabut, haurien anat a la policia. Israel prohibeix a l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats de Palestina operar al seu territori. El Parlament israelià aprova lleis per restringir l'activitat d'aquesta Agència de les Nacions Unides a Gaza i Cisjordània. L'OTAN confirma que tropes de Corea del Nord han arribat a Rússia per combatre la guerra d'Ucraïna, un desplegament que qualifica d'escalada perillosa. Volkswagen planteja tancar les tres fàbriques que tenen a Alemanya i retallar milers de llocs de treball. Els sindicats adverteixen d'un conflicte social sense precedents. Un 65% dels alumnes que no va obtenir plaça per un grau mitjà d'FP ha abandonat els estudis reglats. Educació modificarà el procés de matriculació per evitar aquests abandonaments. I Aitana Bonmatí guanya la seva segona pilota d'or consecutiva com a millor futbolista del món. Consolida d'aquesta manera el domini català en aquest guardó. Qui no va guanyar? Vinícius. Vinga, previsió del temps. Traiem el cap per la finestra per saber quin temps fa. Bon dia, Isaac Vilà.
Molt bon dia. Com anem?
Déu-n'hi-do, quins dies més tapats. Fins quan durarà aquest temps de tardor?
Avui dimarts, malgrat continuem amb el cel força carregat de núvols, la possibilitat de pluja és més baixa que ahir. Encara, però, de matinada i primeres hores del matí, encara podria caure algun ruixat, localment fort, però de cara al migdia, fins i tot, veurem alguna ullada de sol. Les temperatures seran força suaus, ambient agradable tot i els núvols. Seguirem amb vents entre gregal i llevant, no gaire intensos, amb mar de fons de llevant al voltant del metre d'alçada. De cara a demà dimecres, tot sembla indicar que tindrem una altra jornada força plujosa.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui el comentari ens l'envia en Xavi Cortadellas.
Fa uns dies vaig acabar de llegir Maria Antonieta de Stefan Zweig. No m'ha agradat. Recordo el primer llibre que vaig llegir d'aquest autor austríac. Es titula El món d'ahir, amb entusiasme. Relativament vell, exiliat, lluny doncs del seu país i del món que el va veure fer-se i on va ser acceptat, llegit i quasi considerat un dels millors escriptors en llengua alemanya de la seva època, en El món d'ahir, Zweig fa un repàs dels moments més importants de la primera meitat del segle XX, incloses, esclar, les dues guerres mundials i el territori de l'Europa central on va créixer i que va veure en bona part desaparèixer. Si més no, tal com ell l'havia conegut. Va semblar-me que en el món de vi hi havia veritat, que hi havia patiment, que Zweig parlava des del seu coneixement i de la seva experiència, però també de les de molts altres. Va semblar-me que el seu punt de vista era complex. No m'ho ha semblat o no m'ho ha semblat tant en tots els altres llibres que he llegit d'ell. L'últim, com ja he dit, és Maria Antonieta, una biografia que, tot i que no m'ha convençut, no he volgut deixar de llegir, perquè Zweig escrivia indiscutiblement bé, es documentava indiscutiblement bé, coneixia indiscutiblement molt millor que jo l'època dels darrers anys de la monarquia absoluta i de la Revolució Francesa. Que no m'hagi agradat, és clar, vol dir que el seu punt de vista no m'ha convençut, que l'he trobat massa simple, massa decantat, que m'ha semblat veure les costures mal cosides darrere els seus arguments, sempre ben pensats, sempre ben documentats, intel·ligents i sempre ben defensats. Dic tot això, és clar, des del meu punt de vista lector. Només això. Ni he estudiat, ni conec tan bé aquesta època com la coneixia Zweig. Ni ho sabria explicar també. Tot sovint, parlant de la Revolució Francesa, Zweig prova d'escriure com se sentia Maria Antonieta, sentint-se en la psicologia d'una persona que, per descomptat, no va tractar ni va conèixer. És sobretot això el que no em convenç. Trobo que pren massa part, que prescindeix massa de les raons dels altres. A Maria Antonieta Zweig m'agrada molt més, en canvi, quan deixa de banda els sentiments particulars de la que possiblement sigui la reina més famosa de França i ens ajuda a entendre com funcionen les revolucions i els moviments col·lectius i les masses. Hi ha un moment que Zweig escriu que tant el rei com la reina de França van saber que ho tenien tot perdut quan van constatar que perquè les revolucions i els moviments col·lectius puguin arribar ràpidament a algun lloc, cal que hi hagi un objectiu fàcil d'identificar, un enemic amb cara i ulls, situat en un lloc concret, fàcil de batre. Naturalment, en aquest cas, l'objectiu eren ells. Independentment, doncs, que els revolucionaris francesos tinguessin raó, si la revolució va poder fer via i continuar endavant de pressa, va ser perquè tenien un objectiu clar i a l'abast i perfectament tangible. Així és com funciona el món, ens agradi o no. Escric això en un moment que en els mitjans de comunicació, que la nostra societat, s'imposen unes veritats que, per més certes que siguin, sembla que no es poden matisar mai, o analitzar mai, o contrastar mai. Unes veritats úniques. Pensin en la veritat que vulguin. Sigui Gaza, sigui Israel, sigui la migració, sigui la independència de Catalunya, sigui l'opinió que tenim tots nosaltres del turisme. Segur que aviat tots ens posaríem d'acord a dir que no volem la mort o la destrucció de ningú, de cap persona, de cap paisatge. Malauradament, però, a la pràctica les coses no són mai senzilles. Deu ser per això que els que manen saben que el camí per moure la gent, per convèncer la majoria social, és molt més fàcil quan a l'altra banda hi ha un enemic que es pot identificar. Però que aquest camí sigui més transitat no vol dir sempre que sigui el millor camí, ni tan sols el camí més just. Hi ha falses dreceres que ens fan perdre la complexitat del món i dels seus problemes. Hi ha matisos i altres rons que no hauríem mai de perdre, que no tenim dret a perdre.
Gràcies, Adrià Cortadellas, i aquí tenim a tu perquè ens aportis tots aquests matisos en els teus comentaris cada setmana. Gràcies.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dos minuts i arribarem a un quart de nou del matí del dimarts 29 d'octubre del 2024, aquest informatiu que fem conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i que també pots escoltar per Ràdio Bisbal. L'Ajuntament d'Ullastret emprendrà accions legals contra un dels dos regidors de l'oposició. L'equip de govern assegura que el regidor de Treball i Compromís per Ullastret fa contínues afirmacions acusatòries i manifestament falses contra l'Ajuntament. Ens porta tots els detalls la Carla Saló.
El govern municipal afirma que vol denunciar el comportament del regidor en els darrers plens, on realitza acusacions contra l'equip de govern municipal i tècnic sense haver llegit prèviament els expedients ni haver consultat la documentació. Segons fons de l'Ajuntament, el cas està en mans d'advocats per decidir el tipus d'accions que s'emprendran i davant de quin organisme es denunciaran. Cal recordar que el ple de l'Ajuntament d'Ullastret està format pels tres regidors de l'equip de govern de Junts i dos regidors de l'oposició de Treball i Compromís per Ullastret.
La Carla ha titulat el guió d'aquesta notícia com a Ullastret Drama. Ara, potser això no ho hauria de dir perquè és una cosa interna del programa, però ho ha titulat com a Ullastret Drama. Això significa que és un tema que continuarà sent recurrent, ja n'hem parlat en alguns moments sobre el tema de la secretària de l'Ajuntament, hem parlat és un tema recurrent i jo crec que seguirà tenint més episodis. Anem ara cap a Sant Antoni. La plaça de Catalunya canviarà, i canviarà força. Sant Antoni reurbanitzarà la plaça Catalunya amb un cost d'1,5 milions d'euros. L'objectiu és pacificar la zona, crear una plaça accessible i amb prioritat per als vianants. Per aconseguir-ho, es dissenyarà un espai de plataforma única a un sol nivell que unirà el centre de Sant Antoni amb el mar. Així, la plaça guanyarà en funcionalitat i s'adaptarà a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.
En aquesta primera fase s'actua a la plaça en el tram comprès entre el carrer Sant Antoni i el passeig de Josep Mundet. Els treballs inicials inclouen l'aixecament del paviment, la renovació de la xarxa de sanejament pluvial i la instal·lació d'un nou sistema d'enllumenat, a més del soterrament de la línia de baixa tensió. El projecte inclou també la renovació completa de l'Avinguda Costa Brava i de la plaça Catalunya, a més dels trams adjacents dels carrers Vermell, Conrad Vilà, Sant Antoni, Mestre Numància i Artur Mundet. S'hi preveu una millora dels paviments, la incorporació de mobiliari urbà nou i més zones verdes per dotar l'espai d'un valor ornamental i ecològic que actualment no té. Es calcula que les obres duraran 10 mesos comptant amb una aturada durant l'estiu per minimitzar l'impacte sobre el turisme. El cost total d'aquest projecte és d'1.529.170,50 €.
I a Palamós comencen les obres per construir un nou carril bici. Van començar ahir, és un projecte valorat amb gairebé 500.000 €. Té un termini d'execució de 3 mesos i busca augmentar els carrils bici del municipi dins del nucli urbà fins als 4,5 km.
Amb aquest nou tram de carrils bici, l'Ajuntament pretén reduir el soroll i la contaminació al municipi, creant un eix de mobilitat sostenible entre el centre de Palamós, Sant Joan i la Via Verda. Les obres són executades per l'empresa Enco Infraestructures i Serveis amb un pressupost de 485.000 €. Una gran part d'aquesta quantitat, 450.000 €, prové d'una subvenció compartida entre el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, amb una aportació de 300.000 € i el Servei Català de Trànsit, que hi destina uns 150.000 €. El projecte contempla la creació de 3 nous eixos de carrils bici en direcció nord-sud i un d'est a oest. Destaca el traçat que recorre tot el carrer Nàpols, que unirà la zona del Mas Gorgoll amb el Passeig del Mar i passarà per davant de l'Institut de Palamós. Altres trams enllacen el Passeig del Mar amb la plaça dels Països Catalans, connectant amb el carrer d'Enric Vinquer. En aquest punt, el carril s'estendrà amb paviment especial a sobre la vorera i es bifurcarà en dues branques fins al carrer d'Àngel Guimerà a Sant Joan, passant per l'Avinguda de la Llibertat i sense eliminar espais d'aparcament. A més, es preveu que aquests nous trams facilitin l'accés en bicicleta a una desena d'equipaments públics, com l'Hospital Comarcal, la Residència Sociosanitària, l'Estadi de Futbol, la Comissaria de la Policia Local i la Biblioteca Municipal. Finalment, el projecte inclou la instal·lació d'un punt de recàrrega per a bicicletes elèctriques a la plaça dels Països Catalans, reforçant la infraestructura de mobilitat sostenible a Palamós.
I atenció a això, la policia de Platja d'Aro ha detingut dues persones per diversos furts a supermercats que pugen a 3.000 €, però clar, és que els robatoris són d'ampolles d'alcohol als supermercats. La intervenció va tenir lloc el divendres, al voltant de la 1 del migdia, quan les càmeres de videovigilància van detectar que entrava al municipi aquest vehicle sospitós identificat prèviament en la investigació policial.
Els fets investigats es remunten al mes de setembre, quan la policia local va rebre les primeres denúncies per robatoris en supermercats del municipi. En cadascuna dels establiments, els lladres van sostreure ampolles d'alcohol valorades en prop de 800 €. La policia va activar el grup de delinqüència urbana, que va iniciar una investigació per identificar els responsables. Amb l'ajuda de les imatges de seguretat dels establiments afectats i les càmeres de vigilància municipals, els agents van poder confirmar que els autors del robatori eren dos homes que operaven amb un modus operandi calculat. Accedien al supermercat per separat i cadascun sostreia aproximadament 5 ampolles per entrada. Tornant a repetir aquest patró en 4 ocasions des del setembre fins al moment de la detenció. Els investigadors van aconseguir també identificar el vehicle utilitzat pels sospitosos, que sempre estacionaven en carrers propers als establiments afectats per facilitar l'entrada i la fugida ràpida. La matrícula del cotxe va permetre que els agents accedissin als registres policials, descobrint així que el titular del vehicle, resident a l'Hospitalet de Llobregat, acumulava diversos antecedents per delictes de característiques similars. A partir d'aquests antecedents i d'altres proves recollides durant la investigació, es va poder determinar que els sospitosos formaven part d'un grup organitzat de delinqüents conegut en l'argot policial com a botelleros. Aquesta xarxa criminal està especialitzada en el robatori de begudes alcohòliques, fent ús de tècniques com desactivar les alarmes de les ampolles i ocultar-les sota la roba, enganxades al cos amb faixes o peces de roba interiors especials. Un cop identificat els dos homes, la policia local va activar ordres de cerca i captura per procedir a la seva detenció en cas de que fossin localitzats. Aquesta operació va culminar el divendres passat quan les càmeres de seguretat van alertar de la presència del vehicle al municipi. Durant la detenció, els agents van trobar al maleter del cotxe un total de 41 ampolles d'alcohol, algunes d'elles amb origen en altres localitats com Palafrugell. Es calcula que el valor total dels productes recuperats supera els 800 euros. Els dos homes, que acumulen conjuntament fins a 24 detencions per robatoris d'aquest tipus, estan ara acusats formalment de diversos delictes de furt i es troben a disposició judicial.
Gràcies, Martí Seguer. I ara parlem de l'Hospital de Palamós. La innovació tecnològica és un dels puntals que vol continuar treballant Xavier Pérez després de reprendre el seu càrrec com a director gerent dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Ho explicava en una entrevista al Supermatí després de complir el primer mes al capdavant del CIBE.
Un dels projectes clau és la construcció del nou Hospital de Palamós, una iniciativa que respon a la necessitat urgent d'ampliar les instal·lacions actuals i renovar-les, que ja han assolit el límit de la seva capacitat. Per aquest motiu, Pérez recorda que estan treballant en el pla funcional que ja ha estat lliurat al Departament de Salut amb l'objectiu de validar els criteris de dimensionament que inclouen l'augment de llits, quiròfans i àrees com urgències, hospital de dia i consultes externes.
Una vegada tenim aquest pla funcional ja validat, ens falta posar la part de disposar dels terrenys, que això li correspon a l'Ajuntament de Palamós, que em consta que també ha anat avançant i es van avançant en diferents etapes que s'han d'anar concretant. Vull dir que esperem que pel 25 ja ho tinguem bastant avançat i a partir d'aquí ja entraríem a la fase de licitació de l'avantprojecte i la direcció i el projecte executiu. Seria l'última fase.
Xavier Pérez explica que un gran volum de pressupost es destina a finançar nou equipament per poder suplir la demanda en termes sanitaris a la comarca. Aquesta voluntat es complementa amb la formació que reben els professionals de l'Hospital de Palamós.
En aquest cas, una de les novetats més recents en termes d'innovació i tractaments ha estat la incorporació del programa de donació de multiteixits.
Aquesta iniciativa busca aprofitar l'experiència de Catalunya com a referent en transplantaments, facilitant la donació a través de la xarxa sanitària i en col·laboració amb el Centre de Donació de Catalunya. Segons Xavier Pérez, aquest projecte s'ha concebut per garantir que els ciutadans del Baix Empordà tinguin l'opció de poder contribuir a la sanitat pública i alhora millorar la qualitat de vida de pacients que requereixin aquests transplantaments.
I un pas més ha estat el tema de teixits, no? Que també doncs, a través d'un equip que tenim de, sobretot liderat per infermeria, que són els que detecten aquests casos, no? A través de tota la xarxa que tenim d'atenció primària, doncs, a través d'una plataforma que està connectada doncs, amb el Centre de Donació de Catalunya, és on validen si realment és candidat i a partir d'aquí s'activa tota una sèrie de procediments per poder fer aquesta donació de teixits. Per tant, el que fem és contribuir al sistema sanitari públic català amb l'àmbit de donacions d'òrgans i teixits.
Recentment, els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà han estat reconeguts també amb dos guardons als Premis Top 20 que valoren la gestió i els costos hospitalaris. Xavier Pérez subratlla que aquests premis són resultat d'una estratègia d'avaluació constant que permet al centre ajustar la seva gestió i alhora oferir una millor resposta.
Doncs veurem, i sobretot aquí és important saber com avança el projecte de construcció del nou hospital. Com ens deia la Maria, doncs ja està enviat aquest pla per conèixer quina mida, quin dimensionament ha de tenir l'hospital. Veurem què respon el Departament de Salut. L'Associació Turística d'Apartaments de la Costa Brava i del Pirineu de Girona, l'Associació d'Apartaments Turístics, avisa que els propietaris d'aquests apartaments turístics, d'aquests habitatges turístics, ja han reclamat indemnitzacions a la Generalitat per valor de més de 600 milions d'euros. Això després del decret llei que va impulsar l'anterior govern i que elimina les llicències per a aquests habitatges. Asseguren que suposa un perjudici econòmic important per les inversions realitzades i els guanys de futur. L'ATA, l'Associació Turística d'Apartaments, està assessorant els afectats i creu que la xifra encara augmentarà, ja que molts propietaris es troben en tràmit de sumar-se a les reclamacions.
El termini per presentar la documentació finalitza el 8 de novembre, coincidint amb l'any de la publicació del decret. L'Associació Turística d'Apartaments recomana als afectats que formalitzin les seves peticions abans del seu venciment per garantir les seves opcions dins el procés de responsabilitat patrimonial contra la Generalitat. Segons l'entitat, la base legal de la reclamació es troba en la disposició transitòria segona del decret llei que fixa l'eliminació de les llicències d'ús turístics per al 2028, fet que consideren una expropiació de fet, tot i que el canvi serà efectiu d'aquí a 4 anys, els efectes ja s'estan notant amb incertesa incertesa entre treballadors i clients, la impossibilitat d'amortitzar inversions i una pèrdua també dels valors dels pisos. Això ha motivat accions legals similars en d'altres zones de Catalunya, com per exemple a la Costa Daurada i a Barcelona, on les demandes ascendeixen fins als 1.000 milions d'euros. L'Associació d'Apartaments Turístics alerta que la nova normativa reduirà l'oferta d'habitatges turístics a les comarques gironines en un 40% durant els pròxims 5 anys, fet que suposarà una afectació directa en l'ocupació de prop de 5.000 treballadors i un impacte econòmic en municipis que depenen del turisme. L'entitat continua defensant una regulació justa i equitativa que prioritzi la lluita contra l'intrusisme en el sector per mantenir aquesta opció d'allotjament que representa gairebé la meitat de l'oferta turística a Girona.
Bé, clar, aquí hi ha el debat amb la presència dels habitatges d'ús turístic, si són compatibles amb la presència d'habitatge per tot l'any. I aquí ja és tot un debat. I en cultura, la Bisbal es prepara per celebrar d'aquí un mes la 7a edició de la Fira Indilletres, una cita de referència per les editorials independents en llengua catalana. Els propers 30 de novembre, 1 i 2 de desembre, doncs tornarà aquesta fira que agruparà 43 editorials d'arreu dels països catalans i ocuparà 180 metres lineals d'aparadors de llibres al pavelló Firal, a més de comptar amb la presència de les llibreries bisbalenques La Cinglantana i Puput, que se sumen a l'oferta literària amb les seves pròpies novetats.
La fira proposa més de 30 activitats entre presentacions de llibres, xerrades i debats sobre cultura i actualitat amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i oferir una programació oberta i plural. Un dels seus segells distintius és precisament la diversitat d'actes culturals i l'espai de debat que ofereix a editorials i a autors. La regidora de Cultura, Eva Rovira, va destacar la vàlua d'aquesta programació per fer de la fira un espai de trobada obert a tots els públics. L'edició d'aquest any s'inaugurarà amb un homenatge a Dolors Figueres, cofundadora de la Fira Indilletres, que hi va morir recentment. Dolors Figueres va ser una de les impulsores més actives des de la creació de la fira i va destacar pel seu compromís amb la llengua i la cultura catalanes. La cerimònia d'obertura inclourà una actuació del grup Les Vox, que interpretaran cançons de Lluís Llach en record d'ella. La tarda de dissabte es dedicarà a la figura de Víctor Català, pseudònim de l'autora Caterina Albert, amb tres activitats destacades. Enric Casasses obrirà aquesta jornada amb la recitació de Lo cant dels mesos, una obra que explora la natura i els sentiments humans. Seguidament, Casasses participarà en una conversa amb la doctora Mita Casacoberta sobre les fonts d'inspiració i els referents literaris de l'escriptora empordanesa. Finalment, el cantautor i arquitecte bisbalenc Carles San José, conegut com a San Josex, presentarà dues cançons al cançoner de l'Empordà de Lluís Albert, nebot de Víctor Català, amb letra original de l'autora. Diumenge, el dramaturg i director Joan Lluís Bozzo serà l'encarregat de presentar la nova edició de la Fira i lliurar el 6è Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària. Aquest premi, creat per l'Associació Indilletres el 2018, reconeix la qualitat i la importància de la crítica literària en llengua catalana. L'any passat la guanyadora va ser Gemma Medina per la seva crítica sobre l'obra Et vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres d'Irene Solà, publicada a la revista digital La Lectora.
2:02. D'aquí a menys d'una setmana, el 4 de novembre, arrenca el primer servei de transport a demanda del Baix Empordà. Es diu Clic.cat. Seran tres noves línies circulars amb sortida i arribada a la Bisbal que funcionaran de dilluns a dissabtes feiners de 7 del matí a 8 del vespre i que uniran 23 nuclis de població. Per parlar-ne una mica més, per conèixer els detalls d'aquest projecte, ens visita el gerent de Moventis Sarfa, Enric Jimeno. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Servei de bus a demanda, què significa? És a dir, jo visc a la Bisbal i vull anar a cursar. Què he de fer?
Doncs bé, el que has de fer és, d'entrada, hi ha una aplicació que es diu Clic.cat, que te la pots descarregar doncs, a l'Apple Store o a la Play Store, Android o iOS, i llavors el que et sortirà, tu te registres una única vegada, t'apareixerà un mapa amb una sèrie de municipis, concretament són 11 ajuntaments que estan involucrats i, com tu bé deies, 23 parades. Llavors tu seleccionaràs d'on vols anar amb origen, a on vols anar amb destí, quantes persones sou i si vols que el vehicle estigui adaptat. D'entrada el que farem, posar tot sempre el vehicle adaptat, i per tant aquesta última petició, doncs, si la feu, doncs bé, però que el vehicle ja anirà adaptat de per si, no? Uh-huh. I després el que farem és un servei, la demanda, què vol dir? Doncs que tenim uns recorreguts i unes rutes circulars, com bé deies, no? I el que fem és que el vehicle només es mou quan té aquesta petició. És a dir, això també és una millora substancial, perquè sí que tenim el conductor preparat per atendre qualsevol petició. Aquestes peticions arriben directament a la consola que tenim instal·lada, a la tablet que tenim a bord del bus, i el mateix conductor va veient les peticions, i el sistema té un algoritme que està bastant molt ben fet, la veritat, i va doncs adreçant amb el bus cap a on ha d'anar, perquè si hi ha una petició entre petició i petició, el mateix algoritme calcula si és bo anar primer aquesta segona petició que entra quan ja vas cap a una destinació, o bé si la fas després, no? Hi ha aquestes tres rutes, com bé deies. Una seria la Bisbal cap a la zona de Vullpallà, Carapós, Paratallada, Palau-sator, Sant Julià i Sant Feliu de Boada, Torrent, Fonteta i la Bisbal. I l'altra seria pues, la Bisbal, Corçà, Púbol, La Pera, Riuràs, Cuixà, La Sala, Ultramort, Parlamà, Casavells, Corçà. I l'última doncs, seria la que cobreix la zona de la R3, la primera es diu R1, la R2, i la R3 seria la Bisbal, Cruïlles, Sant Sadurní de l'Heura, Monells, Corçà, el polígon també de Corçà i la Bisbal. És a dir, són tres zones, tres rutes, on l'usuari doncs demana el seu servei, perquè ens entenguem tots, és un servei que està a mig camí entre el que seria un taxi i un bus, és a dir, no té la immediatesa del taxi, però calculem que des de que es fa la petició, que demanem que es faci, doncs, si és possible, 30 minuts abans de que es faci la petició, que ens servissi amb aquesta antelació, doncs el que fem és com et deia, no? Mig camí entre el bus i el taxi, no? No farem moure un vehicle per diferents pobles sense saber si hi ha algú, sinó que el vehicle estarà situat sempre a l'estació de la Bisbal, i des d'allà, en funció de la ruta que tingui per la franja horària que s'ha establert, doncs anirà a cobrir aquestes diferents peticions.
Val, és a dir, però en tot cas, vindrà a buscar a casa o hauria d'anar jo a la parada de bus?
Hem posat moltes parades perquè el bus, al ser petit, pot arribar ben bé als nuclis de població. El bus gran, sabeu que a vegades, segons a quin municipi, doncs no hi podem entrar, no? Però en aquest cas estem parlant de les parades, estan molt, molt, molt a tocar de cada municipi, i cada persona que registra, pel seu posicionament, ja se li assigna una parada, com si diguéssim que és la més propera. Uh-huh. No és per anar sempre a la Bisbal, es pot anar a la Bisbal, però també es pot moure entre aquests municipis. Uh-huh. Qualsevol persona de Fuixà pot anar a Parlavà, o qualsevol persona de Corçà pot anar a Púbol. És a dir, evidentment, totes tenen com origen i destí final i inici de servei la Bisbal, però també donem aquesta mobilitat que feia falta doncs amb aquests municipis i nuclis de població que són més aïllats i que fins ara doncs no ha arribat aquest transport regular.
Mm-hmm. No? Jo m'he baixat l'aplicació i així la provo. He posat el punt de sortida a prop de casa meva, a la Bisbal, i he dit que vull anar a cursar. Li dono el programa viatge i ja me'n vaig a dilluns, perquè entenc que fins dilluns no hi haurà viatges, i em diu que puc sortir a les 9, a les 4 o a les 7. I després exacte, suposo que després també m'oferirà retorn, no?
Exacte, exacte. O sigui, hi ha unes franges horàries, de fet hi ha tres franges horàries a cada una de les rutes, no? La R1, que és aquesta, la Bisbal Fonteta, funciona de 7 a 8 del matí, de 14 a 15 del migdia i de 17 a 18 de la tarda, no? Per tant, dins d'aquesta franja horària és la que qualsevol veí i veïna pot fer la seva petició. Si pot ser, si vol viatjar amb aquesta expedició de 7 a 8, doncs home, si ens avisa a les 6 i mitja, 30 minuts d'anticipació o 20 minuts, millor, perquè els serveis es van creant amb aquest algoritme tal com van entrant. I després, a partir d'aquí, també, a banda de l'aplicació, hi ha un telèfon mòbil que posem a disposició de tots els usuaris, no?, i usuàries, que és el 670-788-888. Aquest telèfon doncs també atendrà per aquella gent que tingui alguna dificultat o per situacions potser de cobertura, de manca de cobertura, no pugui fer la petició, que entenem que estarà coberta al 95%, però si algú doncs prefereix també pot trucar al telèfon i de dilluns a dissabtes feiners de 7 a 20 hores el servei estarà funcionant.
Vostè ho deia, és un servei que em recorda una espècie de taxi, però sí que, per exemple, a la Bisbal quantes parades hi ha? Quan m'hauria de desplaçar?
La Bisbal farem l'estació d'autobusos, exacte, perquè, clar, també hi ha una altra parada a la zona de l'avinguda de Unió dels Mossos d'Esquadra, no?
Sí.
És a dir, hem buscat parades per cobrir gairebé tots els municipis que no hagi de gent de sortir gaire. Jo crec que en uns 5 minuts a peu doncs, tindrà tothom possibilitat d'anar a la seva parada. i una mica es tracta d'això.
No? Sí, hi ha l'altra parada a l'Avinguda Pompeu Fabra, als Mossos, també hi ha una parada.
També, sí, també n'hi ha una altra allà. És a dir, hem buscat a vegades en algun municipi, n'hi ha una, però sí que és veritat que en alguns altres municipis tenim, doncs si els municipis són molt allargats, hem procurat posar una parada a l'inici i una al final per apropar precisament a les persones que no hagin de desplaçar-se, calculem aquests 5-7 minuts a peu, tindran doncs aquesta possibilitat de poder moure's i d'anar cap allà on desitgin. No? Mm-hmm.
És un autobús, això? Com ens l'hem d'imaginar? Deu ser més petit, no? Imagino.
Sí, és un autobús amb una trentena de places, crec que són 19 asseguts i 11 dempeus, i a part la rampa, és un autobús petit. Vam anar a presentar-ho doncs, ara fa poquet al Consell Comarcal, van assistir tots els representants d'aquests 11 ajuntaments, no? Alcaldes, alcaldesses, mm-hmm. i bé, és un bus petit, equipat doncs una tecnologia que no té uns horaris prefixats d'ara farem la parada A, la B, la C, la D, com seria el servei regular convencional, sinó que fa un pas endavant perquè hem d'anar passant per parades si no hi ha ningú en aquella parada, i per tant el propi bus, si té una petició a 3 o 4 parades, el que seria una ruta lineal, doncs ja va directament cap allà, i això fa també que la petició es pugui atendre molt més ràpid, i que si belluguem el bus és perquè tenim una petició, és a dir, no es mourà el bus si no hi ha peticions. Això també és un pas més endavant cap a l'economia sostenible i pel medi ambient i per tota la necessitat que hi ha de fer el bus només quan cal, no fer-lo anar quan no té un servei prefixat per fer, no?
Uh-huh. Seria com una espècie de minibús, potser, no?
Sí, bueno, la Bisbal el que farem és tenir doncs, el vehicle allà aturat i estarà pendent de rebre aquestes peticions, tal com es generen, que l'usuari es pot fer doncs, prèviament, no? Tal com es generen, anirà dient el conductor, fins i tot amb el mapa, doncs hem anat per tots els camins, perquè a vegades són doncs, pobles molt petitets que tenen camins doncs, petits, i també li hem marcat amb el GPS del vehicle doncs, per on ha de passar per moure's entre Casavells i Parlavà o entre Peratallada i Palau Sator. No? Hi ha moltes maneres d'anar a Peratallada i Palau Sator, però hem escollit la que és millor i la que és més curta i la que entenem que el bus passa sense cap problema per evitar doncs, que sense bloquear el GPS et pugui portar per una altra drecera que no, potser no és tan adient o potser és més el terreny més irregular i per tant tampoc no... S'ha fet un treball de camp molt important per visitar aquests 11 municipis i veure una a una totes les parades, on es posen, perquè estiguin doncs, en un lloc molt accessible per les persones. No?
Quina seria l'última hora de pas? O fins a quan estan actius?
El servei funciona... l'última hora de pas seria la franja de les 19 a les 20, que en aquest cas l'oferim a la ruta R3, que és la de la Bisbal Polígon de Corçà, no? Uh-huh. És a dir, hi ha franges horàries, el vehicle estarà destinat cada hora a una zona. De 7 a 8 doncs, a la R1, de 8 a 9 a la R2, de 9 a 10 a la R3, i així successivament fins a un servei de 9 hores diàries. 3 hores al matí per cada una de les rutes, i després la tarda doncs, el mateix. No? A més, hi ha 3 serveis per cada una de les rutes. No?
Digui.
Sí, digues.
No, li anava a preguntar què necessita un territori perquè un servei com aquest sigui útil.
Bé, el que necessita és comunicar-ho, que és el que estem fent. De fet, l'altre dia ja vam fer doncs, una campanya important amb tota la informació amb els alcaldes i alcaldesses. Hem fet també una campanya a través de ràdio perquè arribi a tothom. Hem encarregat també una bustiada de més de 6.000 fulletons que arribaran casa per casa a tots aquests municipis.
No, el que em referia més aviat és com ha de ser un territori, és a dir, un servei com aquest en quins contextos és útil?
Bueno, és útil en aquells contextos on els nuclis de població queden una mica doncs, separats i on a vegades doncs, no hi podem entrar amb el bus convencional que tots coneixem, no? La Sarfa que tots coneixem. Llavors hi ha alguns altres ajuntaments que també han mostrat interès, a vegades per cobrir doncs, la mobilitat d'urbanitzacions, per exemple, no? Calonge en té 35, o sigui, hi ha molts nuclis de població on no arriba la Sarfa, no? I Begú en té 53, i per posar uns exemples, eh? O Tamariu, doncs, és un nucli de població que també, evidentment, a l'hivern queda poca gent, però hi ha una gent que també ha de poder moure's, no? I potser el servei a la demanda entenem que és la solució ideal per a aquelles persones doncs, que visquin a llocs on no passa el bus convencional i així podem també entre tots fer un esforç cap al medi ambient i intentar deixar el vehicle i moure's amb transport públic.
Això li anava a preguntar perquè pensava en el cas, per exemple, de Palafrugell, és a dir, no sé si és un servei que és més útil en espais més disseminats, com seria aquest cas, o les urbanitzacions, o per un nucli urbà com Palafrugell, que és el més important de la comarca, també seria útil, no? Perquè fa temps que es parla de la possibilitat d'impulsar transport públic dins de Palafrugell, però potser línies regulars no tenen tant sentit com una cosa com aquesta.
A veure, a grans nuclis, com pot ser Palafrugell, o com ja tenim ara mateix a Palamós-Calonge o a Sant Feliu, doncs cal posar un servei regular amb una gran freqüència. Gran freqüència vol dir cada 30 minuts. No podem tenir les persones pendents de quan s'han de moure, sinó que han de saber que de 8 del matí a 8 de la tarda cada 30 minuts passarà el bus per a la seva parada, no? Això fa que funcioni molt bé, i són casos com els que et deia de Sant Feliu o de Palamós-Calonge, on portem, doncs, al voltant de 100.000 persones l'any, per tant estem parlant de moltes persones, no?
Mm-hmm.
Llavors, clar, quan ja és un nucli molt gran, entenem que el servei, el regular, funciona, però sempre i quan se li posi una cadència, doncs, molt ràpida. Si vols cobrir altres nuclis, com això que et deia de Tamariu, doncs bé, pot ser una solució poder arribar fins allà i no haver d'anar quan potser 5 o 6 vegades al dia no hi tens a ningú per transportar, no? És a dir, que només s'hi pugui anar en el moment que hi hagi aquesta petició. Això fa que el vehicle, evidentment, doncs, bueno, gasta molt menys combustible, és molt més sostenible, i entenem que pot ser una solució per aquests petits pobles, que de fet sé que alguns d'ells ja s'han interessat en fer un cas semblant al que estrenarem ara el dia 4 aquí amb aquests serveis del Baix Empordà.
Perquè deia el tema de, per exemple, Palafrugell, em recorda més el bus 30 que s'ha fet aquest estiu entre Palafrugell i Calella Franc, també seria adaptar-ho, no? En tot cas, doncs també la qüestió del transport públic és hi ha molts ajuntaments, i penso específicament el de Palafrugell, que hi estan treballant, i que potser si se us adjudica a vosaltres la feina, doncs en tindreu de feina, no?
Sí, a mi el bus 30 és un dels últims serveis que hem posat en marxa, i evidentment ha estat un èxit, no? Han sigut el primer estiu, crec que s'han transportat, si no recordo malament, 25.903 persones, no? Amb un servei que acaba de començar, doncs és molta gent. Això sí, hi havia una freqüència cada 30 minuts. Això és la clau. Si volem que el transport s'apropi a les persones, hem d'apropar els horaris i fer-los fàcils. No podem estar, no, a les 11 del matí una expedició, a les 4 de tarda una altra, no. Això no funciona avui dia, la gent vol immediatesa, i hem de procurar la capil·laritat del territori per poder arribar, doncs, com el bus de la demanda, doncs, amb uns llocs on difícilment podria arribar el bus convencional, no?
Uh-huh.
I bé, pensem que en altres municipis, doncs, també podríem fer altres busos a la demanda. Com sabeu, això, doncs, està tot instat a la Generalitat de Catalunya, i bé, crec que allà on s'ha posat a dins del nostre grup, el grup Moventia, doncs ha funcionat, i sí que les estadístiques et diuen que habitualment es multipliquen per 4, per 5 els usuaris habituals d'aquells municipis on hi ha un bus a la demanda.
Perquè els horaris i les freqüències, etc., la decideixen vostès des de Moventis o la Generalitat, els ajuntaments?
Bé, tots plegats. De fet, es van fer unes jornades per parlar del transport al Baix Empordà. Es va fer una taula de mobilitat a la que van participar, doncs, molts ajuntaments. I a partir d'aquí, doncs, cadascun d'ells trasllada les necessitats que té a la Generalitat de Catalunya, i es busca una manera de poder... Evidentment, sempre es pot anar fent passes més endavant, però pensem que ara per ara, doncs, poder donar aquest servei pot millorar molt i molt la mobilitat de les persones que viuen, doncs, en aquests, com tu deies, en aquestes 23 nuclis, no? Entenem que hi ha ajuntaments com Cruïlles, que té Cruïlles, té Monells, té Sant Sadurní de l'Heura, per tant, doncs, estem parlant de 23 nuclis de població que tindran a partir d'ara un servei, doncs, farem unes tarifes molt, molt econòmiques, i que crec que pot funcionar molt i molt bé.
Això no l'he preguntat, perquè no em sortia l'aplicació, què costa cada viatge?
Mira, el viatge costa 1,90 €, això és el bitllet senzill, però sí, també hi ha la possibilitat de demanar un abonament de 10 viatges, que en aquest cas cobra 8,75 € i, per tant, a 87 cèntims d'euro el viatge. És un servei, francament, molt i molt econòmic, evidentment, compta amb aquesta aportació de la Generalitat per fer-lo viable, perquè si no, doncs, són preus molt i molt i molt petits, no? Molt reduïts.
I es pot comprar aquest abonament i els bitllets? Es poden comprar directament al bus, per l'aplicació,
sí.
Com?
Sí, es poden comprar directament al bus, o bé l'abonament de 10 viatges, o bé el que seria el bitllet senzill, no? Si és un usuari esporàdic, però si algú ha d'anar recurrentment al metge o al CAP o allà on sigui, o a la feina, o a treballar o a estudiar, doncs pot treure aquest abonament que li surt, doncs, bastant menys del que costa un cafè, no? Ja s'entenyen. Per tant, molt i molt bé.
Sí, i a més que el cafè cada vegada és més car.
Exacte.
Ens ha visitat avui al Supermatí l'Enric Gimeno, que és el gerent de Moventis Sarfa. Hem si un dia podem parlar de manera més extensa sobre la situació del transport al Baix Empordà, amb altres persones també implicades.
Perfecte.
Enric Gimeno, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, adéu.
Bon dia.
Vinga, i de seguida anirem cap a Torroella, agafarem el bus i anirem cap a Torroella per parlar de llibres amb la Maria Teresa Calabús. Però abans hem d'explicar-vos que la Ruth Gou, que és membre de la colla Trompats, ha estat nomenada nova presidenta de l'Associació de Colles de Festes de Primavera de Palafrugell, després d'una assemblea extraordinària que van fer dijous passat. La nova junta presenta una renovació gairebé total respecte a l'anterior. Queda formada per Cristina Moreno, de la colla Dàlmates, com a vicepresidenta, Sara Ruiz, dels Imparables, com a secretària, Edu Trujillo, de The Queens, com a tresorer, i Belén Rueda i Lluís Payet, dels EKC i Garnatxa, respectivament, seran els vocals.
Ruth Gou afronta aquesta nova etapa amb il·lusió i respecte per les festes i ha subratllat els objectius principals de la nova junta, que inclouen millorar les relacions entre les colles, reclamar un suport més decidit per part de l'Ajuntament a les festes de primavera, solucionar les deficiències detectades en anteriors edicions, defensar l'escola carrossaire i reivindicar la figura del carrossaire com a element central de les celebracions. Finalment, l'associació acredita la feina feta per la Junta sortint, integrada per Judit Perals, Eva Jusca Fressa i Marta Bret.
I Palafrugell torna a tenir una colla gegantera després de 20 anys. L'ha impulsat el calongí Miquel Muñiz aquest estiu. I ara la formen una dotzena de persones. L'objectiu és tornar a treure els gegants i capgrossos regularment al carrer. De fet, els últims anys havíem vist molt poc ballar amb Pitu i la Lluna i últimament només a les festes de primavera i al Marrameu dels Trompats. La voluntat és que a partir d'ara ballin en altres dates com la Festa Major, Sant Martí o la Diada Nacional i també en altres municipis. En total volen fer unes 10 sortides cada any.
Els gegants i capgrossos ja havien tingut associacions anys enrere, però van desaparèixer. La seva voluntat és actuar per primer cop al cinquantenari dels gegants de Palamós, el 17 de novembre, i a Palafrugell a les festes de primavera en el convit del Pastor i la Sirena. A part, ballaran el ball de festeig durant la Festa Major amb la música tocada per una cobla. A més, els agradaria recuperar altres iniciatives a les festes de primavera.
És una mica una idea de reactivar l'activitat que volia dur a terme en Paco del Mau l'any 81 i 82, si no recordo malament, sí, de convidar bestiari i gegants i capgrossos d'arreu. Doncs aquesta és una mica la idea d'aquest dia. Els gegants de Palafrugell convidaran a uns altres gegants i llavors els capgrossos convidaran una comparsa de nans i a veure a poc si podem anar convidant també bèsties de cares al futur.
Miquel Muñiz fa una crida a tothom que hi vulgui participar i explica que hi ha moltes maneres de col·laborar-hi sense haver de portar un gegant o un capgross. També busca músics.
Tots els músics que sàpiguen i que tinguin un instrument a casa, que siguin sobretot d'instruments tradicionals, ja siguin gralla, tarota, flabiol i tamborí, percussió o instruments de vent metall, trompeta, fiscorn, trompa, tuba, trombó, tothom és benvingut, ja que la nostra idea és poder fer grups diferents, ja sigui un grup de grallers, un grup de flabiolaires o un flabiolaire i tamborí sol, o ajuntar grallers amb banda d'instruments de vent metall, que això és el que fa la banda del Gínjol, que és una banda que treballa molt bé.
Els interessats han de posar en contacte a través d'Instagram al compte @gegants.palafrugell o per correu electrònic a gegantspalafrugell@gmail.com. A més, el 10 de novembre l'entitat organitzarà una jornada informativa a Can Genís per presentar-hi la colla i explicar les activitats que organitzaran. A part, hi haurà un taller de dibuix i un per aprendre a portar gegants.
Que hi ha molta gent que no s'atreveix, que diuen, ostres, potser pesen molt o no sabré portar l'equilibri. Bueno, això s'aprèn. I potser hi ha algú que li fa il·lusió portar tant en Pitu com a la Lluna i hi haurà un taller per aprendre a fer quins són els passos dels gegants típics, doncs, per exemple, el pas d'esquenes o el quadrat, el que sigui. Doncs serà un taller així curt.
La nova colla neix en un moment especial perquè d'aquí a menys de 2 anys, el 2026, els gegants actuals celebraran 30 anys, però els originals d'en Josep Puig, 40.
Ara restauren els actuals, però fan una crida a tenir més informació per saber on són els primers. Qui els pugui ajudar pot contactar amb l'associació. A més, volen treballar conjuntament amb altres entitats del municipi. Per exemple, col·laboraran amb l'Esbart Mestre Cires, recentment recuperat, o l'Escola de Música de Palafrugell, entre altres.
10 minuts i les 9.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Bon dia, Maria Teresa Calabús. Anem cap a la llibreria El Cucut. Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Com bé, molt bé. Bé. Molt bé, vosaltres.
També.
Molt actius, eh?
Molt actius, sí. Avui se'ns ha allargat. Teníem l'entrevista amb el gerent de la Sarfa, és el que dèiem, que és una de les persones que més coneix el transport públic d'aquí de casa nostra, amb deficiències, evidentment, amb problemes, i ja l'he dit que un dia hauríem de fer una entrevista una mica més en profunditat.
Més llarga, sí,
per
saber també què necessita l'usuari, no?
Sí.
No pas només com està la Sarfa a nivell d'empresa, sinó els usuaris i què farien. Sempre s'ha parlat d'autobusos de nit per al jovent tornar a casa i coses d'aquestes. Bueno, en fi, tenc tot el tema perquè ja han d'haver parlat. Però...
Sí, ara el projecte que fan, que no sé si ho has vist, és un sistema al voltant dels pobles de la Bisbal, que tu amb una aplicació demanes que et vinguin a buscar o que aparegui el bus a la parada i tal.
Sí, sí, sí.
Bueno,
fantàstic, doncs sí. S'ha d'intentar fer uns serveis que realment s'utilitzin, es necessitin i acabin sent econòmicament rentables, perquè si no a vegades es perden molts diners amb segons quins invents.
Sí, sí, sí. Jo quan vaig en bus no puc llegir perquè em marejo, però parlem de llibres
serà un bon dia per bé, encara que no tinguem gaire temps, perquè us parlaré d'un llibre que sobretot els del món de la ràdio coneixereu moltíssim o us alegrareu moltíssim de que s'hagi editat, i es tracta de 10 biografies del búnquer. Els fantàstics Jair Domínguez, Peyu i Neus Rossell.
Sí, sí.
Han triat 10 biografies, les han transcrit igual que ha sigut el programa, fins i tot a cada espai, després de la conversa, i han posat quin tipus de música s'hauria de posar o quina música hi havia, per fer-vos una idea. És molt àgil, molt divertit. La gent que vulgui repassar, perquè és que, esclar, parlem seriosament. O sigui, la gent del món de l'humor és molt seriosa.
Sí.
I a més n'ha de saber moltíssim. Jo ho admiro molt. I creu-me, en el món de la literatura tothom ens ve a demanar un llibre bonic que distregui i si pot ser divertit. O sigui, nosaltres no tenim material per tot això. Celebrem molt que hagi sortit aquest llibre de cares a festes, perquè evidentment hi ha un vocabulari que no cal que ara jo recordi, no? De la improvisació o de la frescor que provoca la ràdio o que proposa la ràdio. Això per escrit podria semblar estrany, però ho han fet de meravella. També he de dir que hi ha il·lustracions que em trobo a faltar que l'il·lustrador no sigui a la portada, d'en Ricardo Peregrina, superdivertides, tipus sobretot caricatura, perquè a tots els personatges els hi fa una caricatura fantàstica. I us diré que hi ha 10 biografies, curiosament 5 polítics, 2 de realesa espanyola, 1 de realesa anglesa, i els únics que són precisament del món de la música, una músic i l'altre no, la Montserrat Caballé i en Fèlix Millet.
És que em sembla que són biografies del búnquer confidencial, que és la...
Exacte.
És el cicle d'obres de... Van fer
Exacte.
El teatre. Allò,
sí.
Biografies que no poden explicar a la ràdio perquè els tancarien el programa.
Exacte. Llavors, sí, perquè, clar, vull dir... seria... Bueno, ja ens n'hi han tancat d'altres, no? Vull dir, no serien pas els primers.
Sí.
Bueno, a veure, parlada del Hitler avui dia sembla que haurien de poder-ho fer, però en fi, en tot cas hi ha a cada pàgina, quan indiquen el nom del biògraf, del biografiat, a sota hi ha una frase que voldrien posar allò amb antecedents què serà. Us les puc llegir i és un moment.
Vinga, sí, i tant.
Posen Adolf Hitler, l'home que va matar Hitler. Montserrat Cavaller és l'amiga d'en Freddy, amb F de Frankfurt. Evidentment, saber per què posen amb F de Frankfurt s'ha de llegir la biografia, eh? No totes aquestes, no tots aquests subtítols o peus d'imatge s'entenen ràpid. La de Joan Cargas I, evidentment sí, diu que la mort de l'elefant és el de menys. El senyor Osama Bin Laden, el que ens va fotre la Diana en l'aire. Vale. El senyor Lluís Companys és fumar és dolent, però el feixisme encara més. Vladimir Putin, que aquest fa molta gràcia, diu el James Bond de marca blanca. En Froilada Marie Chagard de Borbó, el més jove, de la colla, és idèntica a la mare. Ai, pobra. La Lady Di, Diana de Gales, ara hi han posat un radar al tram. És que són genials. Francisco Franco, un dictador amb baraca. Baraca. Hem de llegir la biografia. Jo, amb la frase aquesta, no la pillo.
Jo tampoc.
Alguna cosa em falla, per tant, s'haurà de llegir. I Fèlix Millet, que és l'últim, diu el seu gestor també devia anar molt medicat.
És que són fantàstics. És que
són fantàstics. Llavors, l'humor intel·ligent és boníssim. Crec que no, vull dir que la lectura del llibre pot provocar més ganes encara de posar-se al dia amb el búnquer. Afortunadament, avui dia tot es troba online, per tant, tothom es pot posar al dia. I aquestes biografies, seriosament, poder, no tots els personatges interessaran a tothom, però l'estudi que en fan, fins i tot anant als orígens de cada un dels biografiats, és un recull històric interessantíssim. Vull dir que, bueno, escolta, poder exigir-ho si dic que s'hauria de llegir a les universitats d'història, sí. Però alguna ben triada poder sí.
Sí, perquè és una de les coses que penso sempre quan escolto el programa, que hi ha recerca històrica important.
Molt important, és el que dic. Els humoristes són molt seriosos. Això, i a més, quan ens en trobem algun o així, a vegades, no sé, el públic sembla una mica tontet, no? Doncs pensa que han de riure sempre. I, escolta, això és feina, eh? Vull dir, fer humor és feina i moltes vegades no és fàcil. Per tant, ja, a part de que, bueno, aquest treball, això que estem dient, és a dir, la frescor de com diuen les... De com fan el programa, el diàleg ràpid, l'humor, vull dir, per força se'ns ha d'escapar alguna frase, algun moment, algun... dius, què ha dit ara? No? O sigui, estem escoltant. Jo crec que és com allò, els llibres que són aptes per ser rellegits, jo crec que el búnquer probablement sigui un programa per ser reescoltat.
Sí, a més, hi ha tants episodis que i tantes biografies que alguna te la deixes.
Sí, exacte, sí.
Doncs aquesta és la proposta d'aquesta setmana. Ha sortit ara el llibre,
us dic, sí, us dic ben dit, és el búnquer confidencial. Autors, evidentment, Peyu, Jair Domínguez, Nes Rossell, i jo vull afegir el dibuixant, il·lustrador, ninotaire, diguem-li, el que ell vulgui, Ricardo Peregrina. Dic això perquè els dibuixants a vegades es consideren més un perfil que un altre, per tant, jo ho veig una mica ninotaire, molt simpàtic, Ricardo Peregrina, l'editorial que l'ha tret ara llibres.
Ara llibres, que s'ha tallat. Jo crec que serà un dels supervendes d'aquestes festes, de Nadal.
Sí, nosaltres ja estem apostant, per això també ja us ho he dit, perquè, bueno, i si venen aniversaris complets, si t'agrada llegir, perfecte, si t'agrada la història, perfecte, si no t'agrada llegir, perfecte. Vull dir que no té desperdici.
Molt bé. Doncs, Maria Teresa Calabús, ens ho apuntem. Gràcies, fins la setmana que ve.
A vosaltres, fins aviat.
Adéu.
Avui dimarts, malgrat continuem amb el cel força carregat de núvols, la possibilitat de pluja és més baixa que ahir. Encara, però, de matinada i primeres hores del matí, encara podria caure algun ruixat, localment fort, però de cara al migdia, fins i tot, veurem alguna ullada de sol. Les temperatures seran força suaus, ambient agradable tot i els núvols. Seguirem amb vents entre gregal i llevant, no gaire intensos, amb mar de fons de llevant al voltant del metre d'alçada. De cara a demà dimecres, tot sembla indicar que tindrem una altra jornada força plujosa.
Doncs al Supermatí tornem demà a les 9 del matí, com sempre, ja serà dimecres, com cada dia aquest informatiu del Baix Empordà, perquè el que passa a Palafrugell també interessa a Calonge i el que passa a la Bisbal interessa a Vullpellac. I per això fem aquest informatiu conjunt, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió també a Ràdio Bisbal. Fins demà, adeu.